és que passi sovint, però a vegades la vida predestina, i sobretot el que ha passat abans de la nostra existència ens predestina. No sabem si és el cas d'Artur Ramon o no, però per molts sitgetans el nom d'Artur Ramon està indissolublement lligat no només al món d'un galerista, sinó al món d'un entorn urbà, d'un paisatge urbà molt determinat i molt bonic. Saludem Artur Ramon. Artur Ramon, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ens agradaria començar per aquest, no sé si dir retrat o dibuix, d'un paisatge sitgetà que pugui recordar Artur Ramon ara.
Doncs sí, nosaltres, de fet, els nostres orígens tant familiars com professionals estan vinculadíssims a Sitges per molts motius. El primer de tots és l'arribada de la família del meu besavi, Artur Ramon Vendrell, cap a 1914. Ells eren provinents de Reus, però arriben a Sitges buscant una mica, doncs, una nova oportunitat comercial que se'ls estava oferint a través, doncs, del projecte de Maricel. Ell el que fa, doncs, és establir relació molt aviat a Motrillo i poder, doncs, vendre algunes peces, sobretot de ceràmiques, que estan documentades a través de factures de 1914 en el Maricel, i tot naturalment per Deering, per Mr. Deering. Després, cap als anys 20, doncs, ja s'estableixen en una galeria i la família segueix vinculada a Sitges. Tant és així que el meu avi, Artur Ramon Garriga, es casa amb una sitgetana, amb Josefina Piques, i després de la guerra, doncs, la família passa a Barcelona. Nosaltres sempre hem mantingut un contacte molt estret amb Sitges, vam tenir casa al carrer Ala de Vallada, i, doncs, els últims temps jo hi he estat d'una manera, doncs, en fi, molt, molt propera, a través, doncs, de persones que aprecio molt de la vila, vinculat al món cultural sitgetà. Sitges forma part, doncs, una mica d'aquest vincle i d'aquest cordó umbilical de la família.
Amb aquest bagatge és difícil no pensar que Artur Ramon estava predestinat a treballar en el que treballa i a viure l'entorn del que viu, no?
Sí, és veritat que hi ha una sèrie de condicionants de tipus d'ambient o culturals que influencien molt el destí de les persones. De tota manera, jo vaig tenir un moment de dubte existencial entre acabar sent antiquari, que és el que sóc per tradició familiar i el que volia ser, i després, doncs, de poder-me dedicar al món de les lletres. Sortosament, amb el temps, doncs, he pogut fer les dues coses, que són com dos vasos comunicants per mi.
En qualsevol cas, poques persones poden dir que de petits, per exemple, es distreien o proposaven joguers que de descobrir autors de quadres, dates de quadres, etc etc. Això, vaja, només es pot fer en un entorn ja bastant, òbviament, on això sigui moneda corrent del dia a dia, no?
Sí, la veritat és que aquest món, de petit l'he viscut moltíssim i molt d'una manera molt intensa, i després he tingut la gran sort, jo ho reconec molt, de tenir molt, molt bons mestres, i reivindico molt la figura del mestratge, que avui s'ha perdut, no? Persones que t'ajuden a trobar un camí i en la que t'acabes emmirallant. I en aquest cas hi han tres que han sigut fonamentals per mi. El professor José Miliqua, al qual li dedico un llibre, que em va introduir en el món de la pintura, i especialment, doncs, a través del seu mestre també, és a dir, mestre de mestres, el gran crític italià Roberto Longhi. Després el meu oncle, Anton Pica, sitgetà i monjo de Montserrat, amb el qual vaig poder fer el viatge a Itàlia com si fos una mica aquells grans turistes del segle XVIII, però fet al segle XX, i finalment el meu pare, que és que m'ha introduït d'una manera extraordinària i generosa en el món en el que hi treballo.
Tres bones crosses, eh?
Sí, molt bones i millorables.
Vaja, comencem per una de les reflexions que suposo que ve precisament en relació a aquestes tres crosses que comentàveu. Estem en una època on els mitjans de comunicació i els mitjans en general i els suports digitals en general han facilitat molt les coses, però tenim tota aquella sensació que Artur Ramon, des de l'inici del seu llibre, reivindica la forma primigènia de veure l'obra pictòrica, de tenir una pintura al davant, de veure-la amb repòs, amb tranquil·litat, i veure-la com s'hauria d'haver vist i s'hauria de veure tota la vida, sense mitjans que interfereixin massa a l'hora de contemplar l'obra artística.
Absolutament. Aquesta és la primera reivindicació en el text introductori, que és una mena d'assaig programàtic del que vindrà després, i en el que incideixo molt en aquest punt. És a dir, nosaltres hem anat posant barreres entre els nostres ulls i l'obra d'art. Barreres que en un principi havien d'ajudar a la fàcil comprensió de l'obra, però que el que han fet al final és impedir-nos la visió i distreure'ns, distorsionar-nos. Per tant, el que proposo és tornar a l'inici, reivindicar la mirada lliure, sense prejudicis, neta, i a partir d'aquí després anar-hi afegint tot un bagatge de tipus cultural, intel·lectual, de civilització, però després de mirar. Perquè aquí, entre tant artilugi tecnològic, hem acabat perdent l'essencial quan t'enfrontes a una obra d'art, que són els ulls, la mirada.
En qualsevol cas, hi afegiu aquesta reflexió, una altra que no és menys interessant. En qualsevol dels grans museus ha de ser bastant difícil, a hores d'ara, tenir aquella certa tranquil·litat d'esperit per contemplar algunes de les grans obres d'art. Es vagi al Prado, es vagi al Louvre, es vagi a qualsevol dels museus que tenen una assistència multitudinària de públic en la majoria dels dies de l'any.
Aquest és un dels grans problemes. Els museus s'han convertit en llocs comuns, en espais en els que s'hi va perquè toca, sense una reflexió prèvia del que interessa, i intentant a vegades abarcar-ho tot. En aquest sentit sóc crític, sobretot amb el que anomeno l'homus turisticus, que és un mal d'aquesta època nostra, no? Aquesta gent que va als llocs sense mirar, només perquè li han dit que hi ha d'anar, està a Madrid, ara toquen el Prado, i a veure tot el Prado en 2 hores. Tot això crec que dificulta molt els que veritablement doncs són amants de l'art i que volen poder veure el museu en unes condicions molt més agradables que no veure les obres a través de tanta multitud. No?
De tota manera, ens posem a l'altre plat de la balança. Potser algunes d'aquestes persones que entraran en un museu i en 2 hores s'ho hauran d'empassar tot o més o menys tot, en algun d'aquests instants els podrà captivar alguna d'aquelles coses que vegin i ser d'alguna forma captats pel verí de l'art i per l'interès de les manifestacions artístiques, o difícilment qui va amb un viatge organitzat i s'empassa l'art com qui alimenta una oca podrà tenir una mínima percepció que val la pena això, interessar-se per això.
Tant de bo serveixi perquè la gent pugui tenir aquest interès per l'art i a partir d'aquí doncs veure les obres d'art d'una altra manera, però em temo que hi ha molt de enramat de persones que van a veure aquestes obres doncs perquè els hi han dit que hi han d'anar i després ho expliquen. El cas més per mi més paradoxal són tots aquests turistes que el que fan és fotografiar les obres. Veuen les obres a través dels visors de les càmeres, tant siguin de vídeo com fotogràfiques, i han perdut absolutament qualsevol curiositat en intentar desxifrar tot aquell món que condensa una obra d'art. Una obra d'art és un món en condensació, i el que ha de fer l'espectador és intentar penetrar en aquell món d'una forma serena, amb reflexió i a través doncs, de veure les obres.
Quina responsabilitat hi tenen els museus, les institucions culturals, diguem-ne aquelles persones que d'alguna forma o altra poden decidir, poden administrar, poden modular l'assistència de públic i els interessos dels públics en les seves obres?
Jo crec que tenen una responsabilitat molt gran. Ells són els que han de programar aquestes visites, han de donar les eines perquè aquestes visites siguin el més entenedores possibles. S'ha de repensar absolutament la figura del guia. Ha estat substituït per aquesta màquina freda que no diu res, que és l'audioguia, en alguns casos inclús amb imatges com amb la Nintendo que en aquest moment està activa al Museu del Louvre. Jo reivindico la persona que t'ajuda a veure les obres, diguem-li si volem guia, però que t'ajuda a entendre-les. I a més, per exemple, una visita al Prado, per dir alguna cosa, que jo l'he fet alguna vegada com a guia, amb amics, amb la meva família, etc., s'ha de fer d'una forma molt preparada. És a dir, tu t'has d'agafar els 10 quadres millors, explicar-los d'una manera concisa però entenedora, i després has de sortir del museu. No es pot pretendre abarcar museus enciclopèdics com aquests amb un parell d'hores, perquè el que faràs és no absorbir res, simplement acabar detestant allò que t'estan per acumulació. L'art s'ha d'assaborir, s'ha de gaudir d'una manera molt, molt tranquil·la, no vol presses, no vol aquest món. Va una mica en contra del món d'avui, jo també ho entenc, és difícil.
Perquè els museus viurien sense aquesta quantitat massiva de turistes?
Jo crec que els museus es poden plantejar aquesta quantitat, i de fet ja ho fan, amb exposicions temporals. Les exposicions temporals sí que estan pensades una mica per atraure la gran massa, i és el que, a través doncs, de tot el merchandising que produeixen, dels catàlegs, etc., poden ajudar doncs, a l'economia dels museus. Però les col·leccions permanents haurien de ser espais visitats, jo crec que d'una altra forma, molt més pensats, que hi haguessin doncs, grups petits que poguessin doncs, dialogar amb la persona que els hi està ensenyant les obres d'una manera, diguéssim, molt més refinada i molt més profunda que la que es fa actualment, no?
Un antiquari s'acosta al món de l'art, no sé si per una certa deformació professional, a part de copsant tots i cadascun dels detalls i l'esperit de les pintures, en algun moment li surt el valor de les mateixes o quin valor poden tenir?
Sí, a vegades sí que tens una mica aquesta deformació professional, però jo crec que la gran diferència del antiquari o del professional de l'art en relació a l'historiador purament de l'art, els nous antiquaris també ho som, d'historiadors de l'art, però la gran diferència està que vivim l'art, el tenim en primera línia, i per tant no fem una anàlisi fred d'imatges que hem vist en llibres o a través d'internet o a través doncs, d'altres eines. Nosaltres tenim la sort de poder tocar les obres, viure amb les obres, i formen part de la vida. Jo no distingeixo massa entre l'art i la vida, per mi és una mica el mateix, allà on no arriba la vida hi ha l'art i viceversa. Per tant, jo crec que aquesta és la gran diferència, perquè si l'art no és vida, si l'art no el vius, no té massa interès des d'un punt de vista ja, diguéssim, conceptual, no?
I aquest esperit de l'antiquari és compartit per al client, o hem passat una època en què molts clients compraven art pel fet de, no sé, de tenir quelcom d'un cert valor o d'un cert, o que pogués donar un cert estatus a la seva vida, i ara tornem a retrobar aquell client que vol senzillament comprar una obra que li agradi, que se l'estimi, etc, etc.
Bé, aquesta és una molt bona pregunta, perquè aquest punt de comercialització de l'art, d'alguna manera el que ha fet ha sigut canviar la visió que ha tingut no només el col·leccionista o el client, sinó també el propi antiquari. L'antiquari antigament era un connaisseur, era una persona doncs, que coneixia les obres i que les posava en un context de cultura i de civilització. Amb els anys va anar primant més l'aspecte especulatiu de mercadeig pura i simplement, no? I es va anar perdent molt aquesta part de connaisseur. Jo reivindico molt aquest origen de l'antiquariat com a connaisseur, tot i que després la seva activitat és comercial i d'això viu. Però l'altra cara de la moneda, que és el col·leccionista o el client dels antiquaris, també ha patit aquest procés. Aquest procés portat a vegades doncs, per una societat opulent, en el que el diner es guanyava fàcilment, i que ha fet que hi hagués aquesta especulació. Sobretot, jo diria, més vinculada al món de l'art contemporani que de l'art antic. Avui hi ha un retorn als valors en general a la societat, i espero que també hi hagi aquest retorn i pugui renéixer el col·leccionisme, perquè en aquest sentit sóc bastant pessimista, crec que el col·leccionista està en vies d'extinció.
Perquè d'alguna manera heu fet un recull a partir de 15 pintures, 15 episodis que estimeu, que us han cridat l'atenció, però aquest recull es podria fer també a partir de 15 clients?
Sí, es podria fer perfectament a partir de 15 persones vinculades al món de l'art i veure com, d'alguna manera, relacionen amb les obres. Podria ser una mirada a través del col·leccionisme. El que jo, en el llibre, el que tenia molt clar és que havia de fer una mirada des de la meva perspectiva, des de la meva experiència. I en aquest sentit, les obres, o totes les que presento en el llibre, sí, o les he viscut, les històries que explico d'una manera en primera persona, o les he conegut molt a prop. I, per tant, crec que això és el que ajuda a fer aquesta doble lectura, d'una banda des de dintre de l'obra i l'altra des de fora, totes les relacions que es produeixen i que no acaben, s'acaben totes explicant a través d'aquest element que és meravellós en l'art i en la vida, que és l'atzar, no? L'imprevist, que tot ho acaba connectant.
Perquè d'alguna manera hi ha clients que arriben a l'antiquari amb una certa, no sé si dir, intenció equivocada o en alguns moments l'antiquari pot pensar, em sembla que has arribat o que has vingut a un negoci equivocat perquè et serviré, però no vens amb la intenció en què a mi m'agradaria que vinguessis a un antiquari.
Això passa molt sovint.
Això passa molt sovint.
Hi ha molt pocs dels clients que un té en el que veritablement et sentis com un autèntic interlocutor. És veritat que hi ha vegades que succeeix, llavors et dona una gran satisfacció perquè la relació inclús s'estableix més enllà del client, no? Uh-huh. Tot i que el meu avi, amb això jo he intentat seguir-lo al peu de la lletra, deia que quan el client passa a ser un amic, doncs guanyes un amic però perds un client.
És una molt bona reflexió aquesta, eh?
Per tant, has d'intentar mantenir una prudència que a vegades no és fàcil.
D'acord.
I no que la relació no vagi més enllà.
És que ho expliqueu d'alguna manera com si veritablement els diners no fossin el més important d'aquesta història, sinó el més important d'aquesta història és el vincle entre l'home i l'expressió artística, o l'home i l'obra d'art, etc. No?
Bé, és que jo, veritablement, crec que hi ha dos tipus de professionals en el món de l'art. Els que els agraden més les obres d'art que els diners, i els que els agraden més els diners que les obres d'art. Dels segons n'hi ha molts, i podríem fer aquesta feina com fer qualsevol altra. Dels primers n'hi ha molt pocs, i m'agradaria, doncs, formar part d'aquests primers. És a dir, la part, diguéssim, econòmica és una conseqüència de tot plegat, però si tu no sents una passió per això podríem traslladar en qualsevol professió, però en el cas que estem parlant, si tu no tens un vincle molt clar, hi ha altres professions molt millors per fer-te ric. No és aquesta la més adequada. Aquesta et dona uns altres valors i uns altres elements que són absolutament fascinants.
Hem de suposar que la selecció d'obres que fa Artur Ramon en el llibre no seria aquesta si no hagués, diguem-ne, passat aquest viatge iniciàtic a Itàlia, no?
Aquest viatge a mi em va marcar moltíssim. Em va marcar moltíssim perquè vaig poder veure les obres en directe a través, doncs, de la millor, el millor guia possible, el meu oncle Anton, i a més, doncs, em va fer descobrir tot un món que llavors no coneixia. Jo, de fet, vaig marxar d'aquí pensant que acabaria sent escriptor, periodista, i vaig tornar dient que volia dedicar-me al món de l'art. Això va ser una idea, jo crec, una conxorxa entre el meu oncle i el meu pare, molt, molt intel·ligent, perquè, clar, has de ser molt insensible per passar-te, doncs, un mes. En aquell moment vaig estar a Roma i no veure que el teu món és el de l'art. I, a més, es pot compaginar tot a la vida.
Perquè què hagués passat si no hagués estat Roma i hagués estat París, per exemple?
Doncs no ho sé, perquè París després hi vaig ser-hi també, i em va marcar molt, però d'una altra manera. Jo crec que aquest punt de connexió amb Itàlia em va ajudar moltíssim a veure i a, sobretot, estimar l'art. Perquè a Itàlia, clar, pots veure totes les obres pràcticament més importants de les èpoques que per exemple, que més m'agraden, no? El Renaixement, el Barroc especialment, i no cal dir l'època clàssica, doncs en directe les pots tenir allà a tocar. I aquestes experiències són molt gratificants. Anar, per exemple, a Arezzo i veure tot el cicle de Piero o de la Francesca, doncs, allà a tocar, o anar a Parma i veure el Correggio, o a les viles paladianes, amb Tiepolo, etc. Tot això crea un bagatge que notes molt quan l'has tingut i l'has viscut, i no l'has vist a través de diapositives, sinó que has tingut l'experiència sensorial allà mateix.
A Itàlia l'art és més al carrer, gairebé?
Bé, Itàlia el que té magnífic és que qualsevol petita vila, qualsevol petit poble té obres d'art d'una qualitat extraordinàries. i a més des de totes les èpoques, des de doncs l'època antiga fins pràcticament al segle XX. Això no ho tenen molt pocs països, aquest nivell de quantitat i de qualitat. I això fa que el viatge a Itàlia sigui absolutament fonamental. Per això els grans turistes del segle XVIII, en el millor, diguéssim, significat de l'expressió, que això també s'ha vulgaritzat amb el temps, tots passaven per Itàlia per formar-se, els anglesos, els alemanys, tots havien de passar per Itàlia, havien de conèixer Itàlia pam a pam, i això és el que d'alguna manera vaig tenir la sort de poder-ho fer durant 15 anys viatjant cada estiu.
Com que hem de trobar un esquer... Sí. Per la lectura del llibre hem de buscar un esquer molt sitgetà i Artur Ramon em proposa un vinculat amb Rossinyol, que és d'aquells que qui ha llegit el llibre com a mínim li ha cridat molt l'atenció, perquè és un quadre de Rossinyol del qual diguem-ne que els sitgetans no en coneixen tant la mena com molts altres quadres del pintor, que és aquest terrible assassinato, del qual Artur Ramon explica una història ben singular arran d'un tema previsiblement poc comercial, que després és redescobert per un restaurador. Però ens agafem aquest terme. Encara es fa servir això de la pintura comercial, poc comercial? És a dir, aquest és un terme que encara ho podem utilitzar, encara que no sigui amb la mateixa paraula, però això és així?
Sí, malauradament és així. És a dir, hi pesa molt el tema. El tema acaba sent molt definitiu en la decisió de la persona que compra un quadre.
Això no ha canviat, eh?
No ha canviat amb els anys, malauradament. Tot i que sí que hi ha hagut una mica de variació en el gust, per exemple, de la pintura antiga, en la que ara, doncs, un, per exemple, les Magdalenes que presento, o les, en fi, totes les Salomés,
sí.
Aquestes imatges tan fortes, barroques, avui són més acceptades que fa uns anys. Que tenen alguna cosa de connexió en el món nostre. Algú s'ha canviat també en aquest sentit.
Uh-huh.
Diguéssim que és més flexible i no tan encarcarat com era
abans. Ho dèiem així perquè Artur Ramon fa referència a aquest quadre de Rossinyol com un quadre que exposava, en principi, o calia pressuposar-ho així, un tema que definitivament no era el... o molt probablement per la societat de l'època no era el més desitjable per penjar en un menjador o en una sala d'estar com és senzillament el cadàver d'un home dins un magatzem. No?
Exacte.
I a partir d'aquí es pressuposa també que algú va agafar aquest quadre i va fer desaparèixer un mort, així literalment, i incorporar-hi una dona i una cadira.
Sí.
Durant molts anys va estar així, fins i tot el mateix Artur Ramon diu que la seva galeria el varen vendre tant amb la versió molt mort com amb la versió sense el mort, fins que la història ho va portar a un col·leccionista que el va dur a restaurar i el restaurador va descobrir?
Exactament. Això es va produir de la següent manera. Nosaltres aquest quadre el vam comprar que ja estava tapat. El que no sé massa bé si estava tapat per algun restaurador antigament, sí, o el propi Rossinyol l'havia tapat, que també podia ser.
D'acord. És a dir, aquell mort, que era el protagonista del quadre, perquè sí, evidentment la figura del mort és qui centra l'acció, va ser, en el seu moment, diguem-ne, anorreat de la pintura.
Exacte. Va ser tapat, l'oli et permet això, posar-hi pintura al damunt, i per tant el van tapar i van posar una senyora asseguda i fent el que era una escena terrible d'un assassinat, una escena, diguéssim, costumista. Així ens va arribar el quadre i nosaltres la primera vegada que el vam tenir el vam vendre així, amb un client amic nostre, metge, de Barcelona. Aquest senyor, amb els anys, va decidir que es volia vendre aquell quadre, pel motiu que fos, i nosaltres el vam portar al restaurador Marçal Barrachina. I va ser ell qui, en el procés de neteja, ens va trucar i ens va dir: mireu, està passant que aquesta figura de la dona no té prou veladura i no s'aguanta bé, va desapareixent amb la neteja, sí, i en canvi aquí va apareguent aquest cadàver, aquest mort. I nosaltres, naturalment, li vam dir, doncs, volem la versió que entenem que és la primera, perquè a més havien fotografies de l'època que així ho deien, que aquesta era la versió tal com la va pintar Rossinyol, no se sap si va ser a Manlleu o va ser allà a París. I, per tant, el vam tornar a tenir així i el vam vendre de la forma original, és a dir, amb el mort, amb uns altres clients.
En hores d'ara, i després de de tots aquests anys de bonança i en el període en què estem, els clàssics catalans continuen sent valors segurs?
Jo crec que la gran pintura, igual que les grans obres d'art, segueixen sent uns valors importants, i més ara, que poden actuar inclús com a valors refugi. El que passa que estem parlant de 4 o 5 noms només, que serien, doncs, Rossinyol, Casas, Mir, Anglada i Nonell. Tots els altres estan una mica en un esgraó per sota i viuen molt del mercat local. Aquest mercat està, per la situació econòmica, molt deteriorat, i per tant els preus han baixat bastant. En canvi, aquests altres 5 noms es mantenen perquè, a més tenen una certa dimensió internacional. És a dir, si hi ha un bon Rossinyol, pot sortir a Londres o a París i vendre's bé, i el pot comprar un client sud-americà o del mateix París o Londres. Però això no passaria amb altres autors catalans que no tenen aquesta dimensió. Per tant, una mica el panorama o el dibuix de la situació és aquest, però també crec que millorarà, perquè a base que l'economia, doncs, en un futur pròxim esperem millori, doncs tot això també millorarà.
Ara que ha passat el període de bonança, per dir-ho així, en els períodes de crisi, els valors, i quan diem els valors ens referim també a la forma de concebre les coses, també ha millorat? On no arriben els diners, arriben altres consideracions que havien estat escombrades en els darrers anys?
Sí, ara estem vivint una època molt especial. És una època en la que, d'una banda, hi ha una quantitat d'oferta impressionant i naturalment, hi ha molt poca demanda. Antigament ja es deia que els moments aquests són que s'havia de comprar a l'època dels canons i vendre a l'època dels violins. Sí. Això és una dita popular antiga, però que és veritat. Ara és un moment bo per comprar, però no és un bon moment per vendre. Per sort, també, el món també s'ha globalitzat molt i el mercat no és únic. No, jo no ho veig a nivell, diguéssim, del que és avui pròpiament Barcelona, podria ser Espanya. El món és molt gran. Jo dimecres marxo a una fira a Nova York i després en tinc més endavant una a Maastricht, una a París. És a dir, com passa amb totes les empreses, s'ha de mirar de poder exportar. I la clau està en comprar les obres que aquí pots comprar i vendre-les, si no tens els clients aquí, vendre'ls fora.
I ara, aquesta és una pregunta molt banal, però perquè ens fem la idea, un Casas o un Rossinyol o un Mir, què pot valer?
Clar, això és difícil així en abstracte de dir-ho, no? Perquè un Casas, doncs, pot, val, depèn si és una pintura o un Rossinyol, no? Sí. Doncs pot estar entre 20.000 euros el més econòmic i es pot enfilar als més cars, doncs s'han venut pràcticament entre 400 o 500.000 euros. Sí. Per tant, depèn molt de l'obra, depèn molt de l'època, de les èpoques, depèn dels estats de conservació, de com es trobin. Depèn d'una sèrie de factors del tema que abans parlàvem,
sí,
etc. Però si surt una bona obra de Casas o de Rossinyol, s'estan venent a preus bastant importants.
És millor pensar que val més la pena comprar un quadre perquè agrada?
Jo crec que aquesta hauria de ser la
principal motivació.
La principal motivació, és a dir, intentar comprar qualsevol obra d'art amb una finalitat especulativa, jo crec que a la llarga és dolent. Perquè l'art, primerament, està fet per gaudir-lo. Si el compres bé i el compres en un bon moment i ben assessorat, doncs acaba sempre tenint una revalorització. Però si penses només en la pura especulació, et pots equivocar, perquè els gustos canvien, hi ha modes també en el sector. Per tant, la recomanació que jo faig sempre als meus clients i a l'audiència del programa li faria igual, no? És comprar el que t'agradi i mirar d'assessorar-te bé, primerament per la persona que t'ofereixi, que et doni les màximes garanties, i després també per una cultura ja personal, no? Les persones ja avui han moltes eines per saber si estàs comprant una peça bé o malament.
I quantes vegades us han preguntat allò que us compraríeu?
Jo quina peça em compraria?
Sí.
Moltíssimes, que no em puc comprar.
És millor pensar en això, no? Com deia Fernan Gómez, que arriba un moment a la vida en què ja saps que t'agrada molt la lectura, però no podràs arribar a llegir tot allò que voldries, no?
Exacte. Mira, jo ara estic en un procés, per exemple, de treure'm els llibres que sé que no em llegiré. És una cosa que estic fent aquests dies.
D'acord.
I quedar-me amb les obres que segur que un dia tindran una segona oportunitat.
I també hi ha quadres que un sap que no veurà mai?
Sí, hi ha quadres que ja els has vist, o que amb el temps canvies també, perquè jo en el llibre ho explico, a mi m'ha costat, hi ha autors que m'ha...
Exacte, com expliqueu amb el Greco, no?
Exacte, el Greco m'ha costat molt d'entrar-hi, moltíssim, no l'entenia, fins que un dia vaig trobar la fórmula de poder entrar. Hi ha artistes que et permeten entrar-hi de seguida, per exemple, Velázquez seria un cas bastant clar, no?, o Vermeer, però hi ha altres que són més complicats, el món de Rembrandt, el món de Goya, o inclús el món del Greco són més difícils.
I com dieu, em sembla que fem valer una frase d'Espriu, millor que no ens coneguin, oi?
Sí. Sí, és millor...
Millor conèixer l'obra que no l'artista.
Jo crec que sí, però hi ha excepcions. Ah. Hi ha alguna excepció. Hi ha alguns artistes que has conegut o que tens, en fi, la possibilitat de tractar-los que trenquen aquesta norma. Però en principi sí, jo crec que sempre hi ha un punt de decepció amb persones que has conegut, no? Artistes o no artistes? Jo aquests dies estic bastant trist amb una persona que vaig conèixer i que vaig tenir molt tracte, que és el Lance Armstrong. Tot el que està passant doncs té un punt de decepció.
Bé,
no?
Gairebé podríem dir que tot el món va tenir un tracte o empàtic o gairebé directe amb aquest senyor.
Amb aquest senyor i després el gran mentider. Jo el vaig tractar bastant quan es feia a la casa a Girona i vam tenir una relació bastant fluida. I el tenia per una llegenda. I sí, els mites cauen, no? Més val potser que no l'hagués conegut.
No, i ho dèiem amb els artistes, que millor quedar-nos amb l'obra moltes vegades.
Sí, jo crec que sí. L'obra és el que ha d'explicar l'artista. Després, si aquell senyor era millor o pitjor, abans has citat a Fernan Gómez. Fernan Gómez era insuportable, però era un gran escriptor, millor escriptor que autor, una persona d'un mal caràcter i d'una... Sí, d'un molt difícil de tractar.
Home, ara perquè no ens quedi un mal regust, com que Artur Ramon també feia referència a persones a les quals ha conegut i que han demostrat una alçada personal al nivell de la seva alçada artística, algun exemple d'aquests?
Doncs,
d'artistes que digueu, escolta'm, quina persona, quin...
Doncs Miquel Barceló.
Miquel Barceló.
Sí. Miquel Barceló és una persona íntegra, una persona, a més, d'una gran cultura i d'una gran capacitat, i és el que posaria com a exemple de l'excepció del que deies.
L'home que va protagonitzar un boom veritable, també, eh?
Sí, sí.
I suposo que en el seu moment aquest boom que va protagonitzar Barceló també era més o menys qüestionat per algun lloc o per un altre.
Bé, ha estat molt qüestionat, sobretot a casa nostra, però aquí no deixem de perdre de vista un punt que és molt important, que estem en un país en el que l'èxit penalitza molt. I que, en fi, es produeixen moltes enveges de la generació de Barcelona. No hi ha cap artista que puguem recordar, i n'hi havia molts a l'època, cap amb la trajectòria que ha tingut ell. Sempre es pot dir que hi ha hagut sort, que el que sigui. Jo crec que la sort un l'ha de treballar, no? Al final ha estat en els llocs que havia d'estar i crec que a més, és una persona molt jove, que té moltes coses a dir encara.
Vaja, que som un país que ens mengem els artistes, eh?
Bé, jo crec que és el que deia el Paco Noy, el periodista de La Vanguardia, no? Deia que Catalunya és el país de l'enveja i Barcelona la sala de cures intensives. Doncs és una mica així.
Caram.
Sí, és una mica...
Qui sobreviu a Barcelona és que ja pot sobreviure a la resta de la humanitat, eh?
Jo crec que sí, que es produeixen moltes enveges. Aquí, en comptes de reconèixer les coses, i per exemple, hi ha un punt que a mi sempre em crida molt l'atenció. Aquí tot es relativitza. No fa massa un senyor va venir, escolti, vinc a veure'l perquè vostè té un cert prestigi. No, un cert prestigi no. O tens prestigi o no el tens. Aquesta mania de relativitzar-ho. Aquest llibre està bastant bé. Home, siguem més generosos, que no costa res. I a més, no passa res, perquè podem sumar. No cal que ens afirmem negant els altres.
Sí, però suposo que estarà d'acord amb nosaltres, Artur Ramon. Quan dius bastant bé, sempre pots fer marxa enrere o acabar de fer marxa endavant.
Sí, però sí. Al final, potser val més ser generós i dir que està bé, no? I anar sumant, perquè al final Si anem sumant, el país també funciona millor.
Vaja, que segurament per això a Gaudí ho van redescobrir els japonesos, en el fons, no?
Totalment. Totalment. Aquí, els grans artistes, bueno, i la pintura catalana la va redescobrir comercialment un marxant basc, afincat a Madrid, i tot ha funcionat una mica així en aquest país.
Ai, anàvem a acabar una mica millor, però hem acabat així una mica agradols.
No, jo sóc molt, molt optimista. Això és simplement una descripció, no ho hem d'entendre com un element negatiu.
Una forma de ser, vaja.
Jo crec que és una manera de ser el país que té moltes virtuts, però ens falta a vegades aquest punt de generositat i aquest punt també de fumar. Això s'està veient en el procés que estem actualment polític, no? De sumar. Hauríem de sumar tots. Si suméssim, som un país absolutament... d'una gran fortalesa.
Doncs a veure si ens pesa més el passat o ens pesa més el present.
I sobretot tenir doncs una gran il·lusió en el futur. No hem de perdre la il·lusió, perquè a vegades detectes en la societat un cert punt de nihilisme que és preocupant. Hem de tenir il·lusió perquè tard o d'hora veurem la llum al final del túnel.
Difícil tenir-la, en aquesta època?
Sí, però ens hem de llevar amb il·lusió i hem de fer esforços. Tots tenim dificultats, jo també, com tothom, però hem de mirar de superar-nos.
Nada es bello sin el azar, d'Artur Ramon, editat per Elba, llibre que els acostarà a tot un seguit de reflexions sobre la condició professional d'Artur Ramon i, òbviament, tot un seguit de coneixements a l'entorn de 15 pintures, 15 i més, perquè no és la pintura estrictament, sinó el període, el context, altres artistes col·laterals que envolten els protagonistes d'aquest llibre del qual n'hem parlat, amb un home tan vinculat en Sitges com la seva família de fa molts anys. Artur Ramon, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la propera. Adéu-siau.
Fins a la propera. Adéu-siau.